Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Després de la reunió entre Trump i Netanyahu, el pla de pau nord-americà ja afronta algunes dificultats. Netanyahu rebutja la creació d'un estat palestí i manté la presència militar a Gaza mentre Hamas estudia la resposta. El pla preveu el desarmament de Hamas, un govern de transició supervisat internacionalment, i l'alliberament d'hostatges en 72 hores si s'accepta. Trump i Netanyahu han advertit de possibles accions militars si Hamas rebutja aquest acord, mentre que l'oposició israeliana dona suport el pla i les famílies dels hostatges el celebren com un acord històric. I a les 10 del matí ha tingut lloc la prova del sistema d'alertes de protecció civil al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Penedès. L'objectiu de la prova és comprovar el sistema, que només s'activarà en emergències greus, un sistema d'alerta que, de fet, ja es va posar en pràctica ahir per advertir a la població de les zones afectades pels aiguats algunes mesures de seguretat. Ens explica el resultat avui l'Adrià Tella des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Aquest és el soroll que ha ressonat en tots els telèfons mòbils de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès sobre les 10 del matí. Protecció Civil de la Generalitat ha dut a terme una prova del sistema d'alertes S-Alert. A més de l'alarma, tots els terminals han rebut un missatge avisant expressament que no es tractava d'una emergència real, amb el següent text: prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. Aquest text s'ha pogut llegir primer en català i posteriorment en castellà. L'enviament, a més, ha inclòs un enllaç a una enquesta de valoració per recollir impressions dels ciutadans. L'alerta ha sonat també en els mòbils que estaven en silenci per assegurar la recepció. Tan sols no ha arribat als aparells apagats o sense cobertura. Des de Protecció Civil expliquen que l'objectiu d'aquesta prova és avaluar l'eficàcia del sistema i fomentar-ne la difusió entre la població, garantint que en cas d'una emergència real, els ciutadans rebin les instruccions necessàries per protegir-se.
I en mobilitat, un tràiler ha volcat aquest matí a les 9 del matí al parc sanitari Pere Virgili, al barri de Vallcarca de Barcelona. No hi ha hagut ferits, el conductor ha pogut sortir pel seu propi peu. A banda, també tancat el carril Busbau a la C58 en ambdós sentits de la marxa per un accident entre quatre turismes a l'altura de Montcada i Reixac. També a l'AP7 hi ha algunes retencions en sentit sud entre Roca i Montmeló i entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, i també en sentit nord on hi ha cues de Cerdanyola a Barberà. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones a Terrassa, al Vallès Occidental, després que se sentissin, volíem dir, en un presumpte robatori violent en un domicili. Els fets van tenir lloc cap a 3:45 de la tarda d'ahir i els Mossos d'Esquadra han obert a conseqüència una investigació per tal d'esclarir els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que estic d'acord. I estic d'acord per
No estem d'acord amb la...
Bé, el que diuen si això és veritat. Vull dir...
Nosaltres creiem que no.
Això no pot ser. No pot ser perquè...
Doncs sí, sí.
No puc subscriure de la baix.
No, perquè...
Ja he dit que estic totalment d'acord.
Cada dimarts, de 1:45 a 2 del migdia, a Ràdio L'Escala, l'actualitat política del municipi a la tertúlia La Plaça. Hi estiguis d'acord o no. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. A prop de tu.
Ui, avui un calaix de sastre amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11, 5 minuts, 1, 2, 3, 4, 5 segons. I comencem aquest Ui Avui d'avui dimarts, dia 30 de setembre, l'últim d'aquest novè mes de l'any, com passa el temps, Allò que dius, com arribes ja al final d'un mes, ui, Déu-n'hi-do, com passa el temps, que no ens anem ni assabentat, i ja com aquella cosa que vol, estem a l'octubre. Doncs sí, vinga, deixem aquest mes de setembre i demà ja entrarem en aquest mes d'octubre. Però vinga, anem amb aquest últim dia, amb tot el que els hi tenim preparat, aquesta matinal, començant doncs, amb aquest programa Ui Avui, per continuar amb el més calent a l'Aigüera, amb la Ona Vilà, després l'informatiu que es portarà a l'Ali Giner, i també la mateixa l'Ali Giner que conduirà la tertúlia La Plaça. Ja saben que també hi poden dir la seva a través del 972-77-10-00, versió telèfon o versió WhatsApp. Bueno, més que versió, diríem moció, que queda més bé. Això de versió també no si escau. Opció telèfon, opció WhatsApp. Vinga, doncs aquí tenim el que és habitual, amb els apunts del dia, la cançó del dia, les efemèrides, i després ens arribarà en Paco Torres amb el retrovisor, aquesta mirada que fem al passat per recordar moments que varen marcar doncs, els anys que ell ens parla, i també històries de la ràdio. Però aquestes històries de la ràdio són de la ràdio de casa nostra, coses que passaven amb aquest ja a prop de 41 anys d'història d'aquesta emissora municipal. Tot això, i alguna coseta més, si ens fan companyia, espero que sí, nosaltres també doncs, intentarem fer-los. I si els sembla bé, anem amb aquests apunts del dia. I uns apunts del dia que els comencem per el temps, la situació meteorològica. Com estem meteorològicament parlant? Doncs avui tenim una estació de referència que no l'havia vist abans, no sé si és d'aquestes de recent creació, però és una estació que es troba situat cap a la zona, per situar-nos un xic situada, per situar-nos cap a la zona Blasec. Doncs allà hi tenim aquesta estació que a partir d'ara doncs, també formarà part d'aquestes que visitarem de tant en tant per saber com quina temperatura tenen els diferents barris de l'Escala. Doncs en aquesta estació es marca 23 graus en 6, la temperatura, una humitat del 49% i una mínima enregistrada de 15 graus. I ara estic mirant el mapa, ara sí, obrint, perquè entri més estacions. Doncs com ho tenim en el nostre territori, doncs tenim les diferents estacions que es mouen entre els 21 i 22 graus. 21, 22 graus la resta del territori escalenc. Doncs aquests són els números, els valors, i ara és el moment de la previsió. I què ens diu el titular? Cel molt serè pels propers dies, amb bona visibilitat i domini del vent de gregal al centre de la jornada. Avui les temperatures es mouran entre 22 i 24 graus, les màximes i les mínimes entre 14 i 16. L'estat del cel serà tot el dia, només amb alguns núvols cap a muntanya. Bona visibilitat tot el dia i ambient un xic més temperat. Tindrem tramuntaneta de força 2, o han tingut més ben dit, tramuntaneta de força 2-3 de matinada, que girarà a gregal ara al migdia i a la tarda de força 3-4. Això en quant avui. Anem a demà dimecres, començarem el mes d'octubre, amb un cel serè tot el dia, només amb alguns núvols prims, al vespre, bona visibilitat i ambient típic de setembre. La tramuntana, que entrarà de matinada en força 2-3, o que tindrem més ben dit, de força 2-3 de matinada, que girarà a migdia i tarda força 3-4, més o menys calcat el que tenim o el que es preveu per avui. A la temperatura de l'aire del mar 21 graus en 9. encara hi ha gent que es banya. I tant que sí. Encara, i també després hi ha aquells que es banyen tot l'any. Tant la temperatura si està a 25 graus com si està a menys 1. I aquí arriba el temps més complet a dins l'informatiu de la una a l'espai de la meteo. Ara anem al que és el santoral, l'aniversari, recordar qui ens va deixar i després obrirem la persiana del nostre quiosc. Vinga, dimarts, Sant Jeroni, Sant Honori i Sofia. Doncs vinga, felicitats a ella i a ells. Tinc algun escrit aquí que no hagi dit? Aquest, el got de lleta. Ah, bueno, això sí. I aquí, bueno, aquí hi ha un refrany, com que ara doncs, no tenim la secció de les cosetes, de tant en tant, mira, si aquí tenim un refrany, doncs l'haurem de dir. El que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú, que també és un de clàssics. Doncs avui que acabem aquesta pàgina del mes de setembre i demà ja obrirem la del mes d'octubre en aquest almanac del Cordill, el calendari de referència pel santoral i per alguna coseta més. Hem felicitat a tots els que és el seu sant, ara hem de felicitar a tots els que celebren el seu aniversari, els nascuts un 30 de setembre, nascudes, nascuts, moltes i moltes felicitats, desitjant que passeu un molt bon dia. I qui fa anys avui? Doncs fa anys l'actriu italiana Monica Bellucci, que en fa 61, i el cantant de Badalona, però que sempre ha viscut a Puerto Rico, bueno, ha passat més una part de la seva vida a Puerto Rico, que és Juan Magán, que en fa 47. I qui ens va deixar? Doncs avui recordarem la figura de tota una icona del món del cinema, però que ens va deixar molt i molt jove. Estem parlant de James Dean, que va néixer a Marion, Indiana, un 8 de febrer de l'any 1931 i va morir a Califòrnia, a Sholam, Califòrnia, un 30 de setembre de 1955, a l'edat de 24 anys. El cinema americà gràcies a només tres pel·lícules on interpretar personatges simbolitzant el jovent desorientat dels anys 50. Esdevingué un ídol d'una generació. Això i la seva mort prematura en el seu moment de màxim èxit en només 24 anys l'han convertit en una icona de cinema. Fou el primer actor nominat per un Òscar de manera pòstuma. Crec que una de les seves pel·lícules d'aquestes icòniques era aquest Rebelde sin causa, de James Dean. Doncs un actor que hagués pogut donar molt de si, llàstima, doncs que aquesta mort prematura en un accident se l'emportés amb 24 anys. Vinga, i ara és el moment, això sí, d'aixecar la persiana del nostre quiosc i anem amb la premsa gironina, començant per el que és el diari de Girona, hem dit la premsa que la podem trobar escrita, i acabarem amb la que només és digital. Vinga, clam dels hostalers gironins per les restriccions al tabac. Antonio Escudero lamenta que només hi ha normatives per prohibir i denuncia la xacra que suposa l'absentisme laboral. La taxa turística no es modificarà sense un acord en els sectors. Doncs aquesta és la notícia de portada i la figura no n'hi ha cap aquí. La fotografia de portada és la que ens parla de un enderroc més que esperat. L'Ajuntament de Girona comença les actuacions per tirar a terra la nau, sis naus, més ben dit, no, la nau no, sis naus del carrer de Barcelona. Aquí veiem la grua davant d'aquest edifici amb un parell d'operaris preparats per enderrocar aquestes 6 naus del carrer de Barcelona. Això al diari de Girona. Anem al punt avui i veiem una fotografia, aquesta que és una de... Deixi'm que me repeteixi amb la paraula clàssica, sempre que hi ha una imatge de la guerra del Vietnam, doncs aquesta nena que corre nua enmig d'altres nenes amb una cara de desesperació, que recordo que una televisió la va localitzar i la va portar allà a l'estudi, ja a més grandeta, per explicar doncs aquesta situació que es vivia. I diu, Vietnam, el trauma persistent. 50 anys després, les seqüeles de la guerra són encara visibles en, en vietnamites i nord-americans. Sempre la portada del punt avui és per un dossier sobre un tema que és d'aquests que és d'aquests atemporals, siguessin de dir una notícia, doncs, la que destaca és que Netanyahu accepta l'alto el foc de Trump. És una de les notícies importants que avui obrirà molts i molts d'informatius. Anem ja després del que és el diari El Punt, el diari de Girona, amb el que és l'esportiu. L'esportiu, edició gironina, que diu dura massa, l'arrencada més pobra del Girona en la Lliga deixa l'equip al pou amb la necessitat de guanyar el València abans de visitar el Barça. La sèrie de 7 jornades sense guanyar és la tercera pitjor a primera de l'equip, que té la més pobra al principi d'un 2025 dramàtic. Doncs aquí veiem la figura de Wiesel, un dels jugadors fitxats aquest any, de genolls, posant-se les mans al cap, allò de... doncs, diguem-se... com els he podit... com me sortirà la paraula d'allò que falles una ocasió d'aquelles de gol, doncs planyent-se, no sé si seria aquesta la paraula, d'aquest jugador amb aquesta situació de que te posa les mans al cap aquell moment, doncs que tens una ocasió clara de fer un gol i la pilota se t'anarà per una banda o per l'altra. Molt bé, doncs deixem ja els diaris edició paper, anem amb els d'edició digital, començant per el Gerió, que diu alcaldes del Ripollès i Osona alerten de l'impacte del macrotall a la R3. Les obres del desdoblament generen expectatives, però també incertesa. Aquestes obres, doncs, aquest desdoblament, doncs, que es veuran perjudicats, doncs, alguns d'aquests municipis. I acabem amb el que és el Girona Notícies, el portal gironí de notícies de les comarques de Girona, que una de les seves notícies diu que Vilobí d'Onyar obre les portes del seu patrimoni amb una visita guiada especial. El 4 d'octubre, veïns i visitants podran descobrir la història del nucli antic, la Sagrera Medieval, l'església de Sant Esteve i el castell en una activitat gratuïta amb places limitades. Això, doncs, el proper 4 d'octubre, és a dir, el proper dissabte, a Vilobí d'Onyar. Ja hi ha el cartell, que es veu aquí, que diu Descobrim Vilobí. Vinga, i després de fer aquest repàs, tanquem la paradeta i anem a musicar-ho, obrint l'ampolla, que ahir ens la vam descuidar d'obrir, eh? I aquesta ampolla musical, per començar amb la cançó del dia, i com que tenim protagonista musical, doncs anem a escoltar un tema de Juan Magán que porta per títol Bailando por ahí, que sona així.
Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
En una calle de Madrid, saliendo como el día en que Pierden la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Es por eso que deberías regalarle cada día una sonrisa a tu bebé.
La vi bailando por ahí, la cançó que ens ha interpretat aquest cantant badaloní que avui fa 47 anys. Continuem? Sí? Doncs vinga, som-hi. Vinga, i anem a aquest apartat d'efemèrides per saber què passava ara fa 5 anys, què em passava ara fa 10 en el món mundial i quin dia celebrem avui. Vinga. Tot això que ho farem bullir-ho ara. Comencem per una de les notícies que es parlava ara fa 5 anys. Notícies, quasi totes les que hem dit des de el mes del passat mes de març, doncs, són relacionades amb la Covid, tot el que es feia primer en aquelles èpoques tan restrictives i ara ja, com ja hi havia la sortida, doncs el que es havia de fer per intentar doncs, que la cosa no tornés enrere, sinó anar fent petits passos endavant. I una de les notícies es deia que les necessitats higièniques i sanitàries generades per la pandèmia han obligat a duplicar les hores que es dediquen a netejar els edificis i instal·lacions municipals. Es va patir especialment a les platges durant la temporada d'estiu. Anem a recordar com ho explicava l'informatiu amb aquest fragment.
El servei encarregat de la neteja dels edificis i instal·lacions municipals de l'Escala s'ha hagut de multiplicar per poder garantir les mesures sanitàries que exigeix la pandèmia. L'empresa contractada ha hagut de duplicar el número d'hores per tal de desinfectar els espais cada vegada que canvien les persones que hi treballen o els seus usuaris. A la feina actual ara s'hi afegeix el camp de futbol, que té vestuaris compartits. En alguns moments el personal ha treballat al límit.
Sembla que no, però hi ha moments que estan angoixats. Bueno, ja ho has viscut aquí a Can Maset, estan angoixa tant per les netejadores com per l'empresa, com per nosaltres mateixos. S'han hagut d'augmentar moltes hores, tenim augmentades, fan el que és aquí a Can Maset, les escoles, ja, algunes coses ja els fan els mestres, però hi ha coses que no, els lavabos i tot això ho fa l'empresa, turisme, el Folí, el Masle, l'Ajuntament no, perquè ja tenim les nostres netejadores, i la policia, vull dir, sembla que no, la policia encara ara em penso que sí, encara ara em penso que ho fan, els hi desinfectaven també els cotxes. Ara també m'haig de trobar que hem de mirar tot el tema del camp de futbol, perquè sembla ser que hi haurà els partits i tot, i ja se fa més neteja del compte, però s'ha d'estipular de la manera que es fa, perquè esclar, ja hi passarà molta gent.
El servei de neteja va patir especialment l'estiu a les platges. La necessitat de netejar els lavabos després de cada ús va fer que els torns s'enganxessin i fos difícil mantenir aquest servei.
Doncs així estaven les coses, i recordem doncs, també que aquelles èpoques com hi havia competicions esportives, els equips venien ja des de casa, quasi els vestidors no els feien ni servir, els feien servir molt poc, venien des de casa ja equipats i se'n tornaven a casa amb el mateix equipament, vull dir que es havien de dutxar en els seus domicilis, ni si els permetia doncs, que es poguessin fer servir les instal·lacions de les dutxes dels diferents vestuaris per tal com estava la situació. Molt bé, això passava ara fa 5 anys. Què passava ara fa 10 anys? Una de les notícies deia que des de fa unes setmanes el CER té una nova secció esportiva. Es tracta de l'Escola de Rem, una iniciativa de dos escalencs que actualment competeixen a la Lliga de Llagut Català amb l'equip de Xons Rem Empúria Brava. Des de bon principi, tant l'Ajuntament com el CER han donat suport a la seva idea i ara els impulsors han iniciat una campanya de difusió per donar-se a conèixer i captar nous membres. Doncs aquesta secció, avui encara activa i amb molta salut, el REM, aquest club de REM que naixia ara fa 10 anys. Expliquem, més ben dit, ens expliquen com va anar tot plegat amb aquest fragment de l'informatiu.
Dos esportistes escalencs que en aquests moments formen part de l'equip sènior del Xons Rem Empúria Brava estan treballant per impulsar una escola de rem a l'Escala. Tot i que el projecte es troba en una fase embrionària, ja han aconseguit el més important, que l'Escala els doni el finançament per comprar l'embarcació i constituir-se com una secció nova del CER. Ho van explicar dimarts al programa Esports 10 de Canal 10 Empordà.
Ens hem constituït com a secció, una secció del CERT, una entitat diguéssim que ens empara és el CERT, i aquí hem de treballar amb moltes coses. Vull dir, ara el projecte està tot just als inicis i nosaltres en som els impulsors, però hi ha molts fronts oberts i hem de fer molta feina encara.
Ja estem gestionant el tema barca, l'Ajuntament ens ha ajudat molt en aquest tema. Ara estem buscant un emplaçament, val? Això encara no ho tenim tancat. Busquem un emplaçament que estigui bastant a prop de lo que seria el mar, no, pel tema moure la barca i tot això. I en principi la cosa està així, després simplement serà ensenyar el projecte a tothom que vulgui participar, vull dir fer jornades que la gent pugui venir, pugui provar.
Part del nostre projecte aquí estem parlant molt de competició i de com s'estructura un club o com funciona el rem, però el projecte base que tenim pensat nosaltres és el tema de l'esport de base, de fomentar, de crear una escola de rem en si. És a dir, el tema de competició és un projecte que està supeditat a crear aquesta escola de rem i que vindria a mig llarg plaç.
Doncs així ho explicaven, aquesta creació d'aquest club de rem ara fa 10 anys. Molt bé, tenim més coses d'efemèrides que passaven al món mundial? Doncs en el món mundial, tal dia com avui, a Londres, Anglaterra, la BBC Ràdio feia les seves primeres emissions. BBC, hi ha la BBC Televisió i la BBC Ràdio, doncs s'estrenava tal dia com avui, un 30 de setembre, ja per començar doncs, a fer de l'any 1947 per fer les seves primeres emissions. I també un 30 de setembre celebrem el Dia Internacional del Podcast, amb la finalitat de donar a conèixer aquest tipus o modalitat de publicació digital que compta amb una gran quantitat de seguidors arreu del món. Transmet coneixements i entreteniments. Doncs el podcast que, mica en mica, ha entrat i ha anat agafant terreny. I bé, doncs trobem ara, avui dia, podcast de tota mena, sobretot plataformes com YouTube, el Twitch i d'altres persones que es dediquen a fer això, a fer aquesta mena de continguts, persones que per un motiu o altre havien treballat en periodisme, inclús a vegades amb cadenes de televisió o de ràdio, però per una circumstància o altra han buscat una sortida professional en el món del podcast i de moment veiem que això va cada vegada a més i tenim podcast de tota mena, inclús les plataformes musicals com per exemple podria ser l'Spotify, també tenen el seu apartat per al podcast, per poder escoltar podcast que es fan. Alguns es creen a la mateixa plataforma o d'altres que es creen altres plataformes i també els aposen aquí en aquesta plataforma, tant Spotify com altres. Tot això és el que celebrem avui, el Dia Internacional del Podcast. Vinga, anem a res, amb una petita cortina musical i ja de seguida anem a posar bé el retrovisor per fer aquesta mirada enrere. Els Buhos, Transmets Energia.
Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent. I el cos et omple de vida, de cop torna l'alegria. Has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara despens energia. Et pot canviar. Uns ulls en el dia, una mirada, un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent. I el cos et omple de vida, de cop torna l'alegria. Has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara despens energia. Canviant el dia, una mirada, un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent. I el cos et omple de vida, de cop torna l'alegria. Has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara despens energia.
Són els Buhos amb aquest Transmet Energia i ara anem a veure quina energia ens transmetrà en Paco Torres amb la seva secció El Retrovisor. Anem a fer aquesta mirada al passat per recordar moments, fets històrics que van marcar una època i també anem a mirar anem a escoltar fets que també van marcar una època de la ràdio de casa nostra, d'aquesta emissora que fa... no sé si encara... És que ja amb dates estic perdut. Fa 41 anys. Paco Torres, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb molta alegria
que ens caracteritza. Tristística. Vinga, Molt bé, doncs aquí estem amb el retrovisor ja ben posat a punt. El retrovisor sempre s'ha de posar a punt com entres en un cotxe. Sempre has de mirar. Perquè... Sobretot, si, bueno, si tu fas servir el cotxe, ets únic, no hi ha cap problema. Però a casa, el cotxe, som tres que ho fan servir, un dels cotxes. I cadascú té el seu, cadascú té el seu nivell. I clar, si entro jo, ja ha passat abans, per exemple, la meva dona, la meva filla, ja és el primer que has de posar bé el retrovisor perquè les altures són diferents.
Això em passa a mi quan agafo el cotxe de la meva dona.
Sí. Això és normal perquè, esclar, no tots tenim la mateixa altura. Bueno, pot ser que sí, que varies poc, però sempre, sempre és una cosa que... primer que s'ha de fer. Doncs vinga, tenim el retrovisor ja ben posat, Paco,
bueno,
com ho tenim?
Hem de parlar de dos actors de cinema que ens va deixar dintre d'una... amb 5 dies de diferència.
Carai.
Em refereixo a Robert Redford i la Claudia Cardinale. En Robert Redford, mort a l'edat de 89 anys, a Provo, Utah, Estats Units. Nascut el 18 d'agost de 1936 a Santa Mònica, Califòrnia. Va ser actor i director de cinema. I ha participat en el rodatge de 45 pel·lícules.
Déu-n'hi-do, un ampli...
Sí, un ampli i bones pel·lícules, que sí. Bones, molt bones.
Sí, sí. Bueno, El Golpe, El Hombre que Susurraba los Caballos, i d'altres més. I algunes ara ja també amb la seva edat madura, que també n'hi ha pel·lícules molt, molt i molt bones. Un gran actor, un home que sempre, doncs, no li vas veure cap escàndol. Hi ha actors que tenen algun excés per aquí, algun altre excés per allà.
No va
passar molt discret, diríem.
Molt discret. Escoltarem una de les melodies d'una pel·lícula en què va participar, L'Animador.
No és la sintonia del Golpe, aquella pel·lícula que va fer amb en Paul Newman?
No ho sé.
Podria ser que la cançó es digués a L'Animador, però...
Dintre de la pel·lícula El Golpe.
Jo diria que això és el Golpe. Bueno, pot ser la cançó que es digui així,
L'Animador. Perquè vaig estar indagant a veure de quina pel·lícula era.
Sí, aquesta és és la clàssica del Golpe, aquella que van fer amb un altre gran actor que va ser en Paul Newman.
Paul Newman.
Suposo que poder la cançó es devia titular així, no ho sé.
Bueno, ara anem per la Claudia Cardinale, morta el passat dia 23 d'aquest mes, a l'edat de 87 anys, a Nemours, a prop de París. Va néixer a Itàlia, a La Goleta, el dia 15 d'abril de 1938, actriu de cinema i de teatre, amb una participació des de 1958 fins al 2008 de 84 pel·lícules.
Déu-n'hi-do, quin...
Quin treball, eh?
Sí, la Claudia Cardinale, coneguda com en aquella època també com la CC, perquè hi havia la Brigitte Bardot, que li deien la BB, i després hi havia ella, que era la CC.
Van fer una pel·lícula, Les Petroleres, que sí, anaven totes dues.
Totes dues, recordo. Doncs una actriu molt guapa, d'aquelles actrius que...
Feia goig.
Com deia en castellà, desata pasiones.
Escoltarem una melodia cantada per la Claudia Cardinale, Història d'amor.
Molt bona veu també per cantar, la Claudia Cardinale, part d'una gran actriu també que va marcar una època, doncs també l'hem pogut escoltar aquí amb la seva veu, i també que si hagués volgut dedicar a la cançó tampoc ho hagués fet malament.
No ho hagués fet malament, però que tantes pel·lícules, 84 pel·lícules.
Sí, són moltes, eh?
Vaig mirar tot el llistat. Hi havia anys que feia, rodava dues pel·lícules, o tres.
O tres, clar. Bueno, això són pel·lícules, també, és clar, també hauríem de mirar que segurament alguna cosa de televisió també havia fet.
Sí, alguna cosa de televisió.
I no sé si havia arribat a fer teatre.
Teatre, sí, també alguna cosa.
Sí, perquè normalment quasi tots aquests actors ho toquen aquests punts, no? Tant el teatre com la televisió.
Robert Redford va fer cinema?
Sí, en Robert Redford no li recordo, veus, si de sèries de televisió, tampoc, no sé si en va fer alguna, no crec. Jo diria, no crec, però ho dic així en minúscula. I la Claudia Cardinale tampoc sé que s'hi va fer alguna, que pogués participar en algun capítol o alguna sèrie, podia ser que sí, però en fi. Molt bé, dos bueno, grans actors que els trobarem molt a faltar.
Sí, ara estem al 2001, al mes d'agost, i el dia 1 a l'estat espanyol es començava a retirar de les benzineres de la gasolina Super l'única que duia plom.
És que abans les gasolineres no eren tan complicades perquè només hi havia la Super i el gasoil. Penso que no hi havia res més, que no? O la normal també hi havia, la normal.
Sí, la normal.
Que era la barata. Sí, la normal que era la barata, la Super i
el gasoil.
I ara hi ha 50.000 sortidors. Bueno, hi ha un sortidor amb 50.000 opcions.
Sí, hi ha quatre opcions.
Sí.
Amb diferents preus, depèn de...
Sí. Clar, i abans eres allò que... Ara te l'has de posar tot tu, però abans sempre hi havia la persona que te venia... Què hi posarem aquí? T'obria... A vegades no havies ni de baixar del cotxe. Li trevies la clau per la finestra, ell t'obria perquè anaven en clau, t'obria el dipòsit, te posava la gasolina i després ja li pagaves. I te tornava el canvi.
I el canvi sempre té.
Sí. O a vegades també, és clar...
Té sí, una depenia, mica de propina,
li deixaves,
i ara ni propina ni res.
Ara
tu has de fer-ho tu.
Tu has de fer-ho tu. Algunes estacions que tenen, que pots anar a pagar a dintre, altres que no hi ha ningú. Com, per exemple, la gasolina del Bon Preu, que és un cas doncs, que tu has de fer-ho tot tu.
Ah, això mateix. Sí. Bueno, mira...
L'altra gasolina era la de sempre, allà de la rotonda, allà sí que encara tenen la botigueta, tenen el personal i tot això. Però com ha canviat el temps, això, de l'època de les gasolineres?
Doncs mira, cada dia hi ha més. Bueno, aquí a l'Escala tenim dos, tres.
Aquí a l'Escala tenim, a veure, una, dues, tres, quatre.
Quatre.
Tenim el Carrefour.
Sí.
Carrefour n'hi ha una, el Bon Preu una altra. Tenim d'allà de...
A prop de l'Aldi.
A la del costat de l'Aldi, sí, la de l'Aldi, i la de la tota la vida, direm, d'allà a la rotonda, d'aquí de començar la Closa del Llop. I abans, clar, i bueno, i després hi havia hagut, jo recordo, tu l'havies vist més que jo, la que hi havia aquí al carrer Enric Serra.
Sí, davant de la cantonada
del
carrer del Port.
Sí.
No, del carrer del
Mar. El carrer del Mar.
Sí, allà a l'Esquirol.
Allà a l'Esquirol, la gasolinera
de l'Esquirol. Anava cric-crac-crac, jo me recordo que anava a mà, després ja vam posar una mica elèctrica, i llavors com van dir, nois, això de tindre els postes de benzina dintre d'una població...
Podia ser perillós i tot.
Sí. I van treure. Que me recordo que venia la Cuba a carregar.
Jo l'havia vist, però no sé si encara funcionava o no, però això la recordo d'aquesta gasolina.
Llavors, al carrer de Gràcia, davant d'una botiga, hi havia la de normal. Aquesta era Súper
i
aquella
normal.
La normal.
Que era allà cap a Cal Monjo o més avall?
Sí, a Cal Monjo.
A Cal Monjo, no? Devia ser. Bueno, la vida de les gasolineres que ha anat canviant, i ara, bueno, cada vegada n'hi ha més. Abans... t'impressionava quan anaves a Andorra perquè hi havia una gasolinera que encara n'hi ha, que una que es tocava amb l'altra.
Amb un preu bastant baratet.
I a més feien la competència. Ara no, quasi totes tenen el mateix preu, però abans hasta podies trobar una que tingués un preu i una altra que tingués un altre. Molt bé, doncs això és el que passava. Benzineres de Súper, l'única que duia plom i es retirava.
El dia 29 mor Francisco Raval, Paco Raval.
Paco Raval, sí.
Actor espanyol de l'edat de 75 anys. En l'any 1956 va fer actor d'una pel·lícula Històries de la ràdio. Aquesta la vaig veure un dia per la televisió.
En blanc i negre.
En blanc i negre.
Jo li recordo...
Ja es veia com era una ràdio per dintre en aquella època.
Exacte. Era, bueno, la ràdio que es feia molt diferent... la que es fa ara. I Paco Raval, doncs, que a mi m'ha agradat molt la interpretació que va fer Los Santos Inocentes, que feia aquell de l'Azarías, aquell persona que no, bueno, que no estava gaire bé, però ho tenia tot molt ben controlat. Bueno, grans pel·lícules també, doncs un actor d'aquests d'admirar, en Paco Rabal. Vinga, més cosetes que tenim.
Bueno, passem al 2001, mes de setembre, dia 9, bàsquet, campionat europeu de masculí 2001. Per tercer i quart lloc, Espanya va guanyar davant d'Alemanya per 90-92 i va quedar en tercer lloc. La final la va guanyar Iugoslàvia davant de Turquia per 78-69. La classificació, el primer va ser Iugoslàvia, segon Turquia i tercer Espanya.
Medalla de bronze. Iugoslàvia en aquella època tenia un equip de bàsquet, bueno, impressionant. Quasi entre les competicions que eren de clubs i les de seleccions era del que s'enduïa tot. Ara hi ha 50 Iugoslàvies i ja la cosa ha canviat molt. Vinga.
Dia 11. Un dia que va canviar el món. Gairebé 3.000 persones van perdre la vida als atacs de World Trade Center de Nova York.
Les Torres Bessones, eh?
Sí, les Torres Bessones. De fet, que dos avions de l'American Airlines impactessin a les Torres Bessones, els Estats Units rebien el recolzament i la solidaritat de la major part dels ciutadans del món. A la ciutat, 1 milió d'euros
d'herois
anònims es prestaven per ajudar les víctimes i els seus familiars.
Doncs una de les tragèdies que va marcar molt aquest any 2001 sobre les Torres Bessones, aquesta imatge que els he vist tantes i tantes vegades amb aquells avions estavellant-se tant una torre com l'altra, va ser una cosa que va tocar molta gent.
Els atentats de les Torres Bessones de Nova York va interrompre arreu les emissions habituals de les televisions i de la ràdio. Es començava a emetre telenotícies més ja de la història fins ara. Jo me recordo que era la tarda, sobre les 3, allà eren les 9 del matí, i arribo, vaig sortir un moment del bar, i entro i miro, bueno, això és una pel·lícula.
No, és que si no sabies de què anava, pensaves, bé, una pel·lícula de què ha passat, que estan recolzant.
Impactar primer una torre i després l'altra, Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
i veus com cau tot. Bueno, va ser algo impressionant.
I és un dia, el dia 11, que cada any, doncs es recorda aquest fet i surten imatges i tal com està ara també aquella zona, que és molt visitada, tot que en allò, doncs, sí, una de les zones que vas a visitar, doncs és allà on hi havia aquestes...
Les Torres Bessones. Encara jo tinc alguna revista de propaganda de Winston que surt les dues torres. Bueno, seguim. El dia 20, inauguració a Barcelona al Centre Lúdic Heron City a Can Dragó. I el dia 30, presentació dels bitllets de l'euro.
Carai.
A Frankfurt, el president del Banc Central Europeu, Wim Duisenberg, presentava oficialment el que seria la nova moneda de la Unió Europea, que va entrar en vigor el proper dia 1 de gener del 2002. Els bitllets de 5, de 10, de 20...
Inclús podies anar en el banc i te donaven un pack, una bosseta, amb totes les monedes.
Dies abans, anaves al banc, al canvi de les pessetes, te donaven una bossa de monedes que van sortir abans per tindre una mica de saber de què va. Perquè després, a partir del dia 1 de gener, teníem dos preus, pessetes
i euros. Sí.
Bueno, era un cacau aquells dies.
Inclús podies pagar podies pagar en pessetes, però al canvi te'l tornaven en euros.
Això mateix.
Vull dir que també feies anar un xic de bòlit
a les botigues.
Sí. Bueno, esclar, va ser un gran impacte. Sí que estàvem acostumats a vegades amb les pessetes. Ha sortit el bitllet de 100 pessetes... O ha sortit un bitllet de 200 pessetes, bueno, que també era un d'allò. Allò que hi havia alguns canvis amb la pesseta, o també les noves monedes, també com va morir en Franco, el rei també, que ja va canviar la moneda amb la cara, i alguna moneda doncs, que va desaparèixer, i sí que hi havia aquests canvis, no? Però, esclar, va ser el canvi fort va ser doncs, amb l'euro, al principi, per acostumar-nos-hi.
Ara una moneda d'aquelles d'en Franco, segons quines, val un capitalàs, eh?
I com val un ral foradat? Una cosa, el ral foradat.
També val... No n'hi ha.
Però tampoc és que... Jo recordo que sí que en corrien, però no tant, però era curiós d'aquest ral foradat, que inclús algú els aportava el cinturó. Hi havia cinturons fets de ral foradat. tota una sèrie de monedes que han anat desapareixent per uns altres. I aquí, en els bitllets de l'euro, després el famós va ser el de 500 euros, perquè li deien en Bin Laden, perquè sabien qui eren, però se'n corrien pocs.
Sí. Mira, jo quan vaig vendre el bar vaig cobrar algun bitllet de 500.
En 500, sí, sí. Però els 500 tampoc te'ls canviava ningú.
No, perquè ara ja no existeixen.
Ja no existeixen, per això, no? Perquè, esclar, si anaves a pagar un bitllet de 500 euros, ja deien...
Jo no tinc canvi.
Inclús ja posaven en algun lloc, no canviem bitllets de 500.
Bitllets de 500 i 200.
I 200.
100, val.
Sí. I aquests bitllets em penso que ja poc, no sé si han desaparegut o no.
No, ja el 100...
El 100, és que jo no...
Ja al banc ja ens donen bitllets de 50...
És que tot van bitllets de 50, podríem
sí,
dir.
Sí, ara tots són bitllets de 50...
De 20 i de 10. 20, 10, 5.
Sí.
5, 10, 20, 50, és el que es fa servir més.
Això és el que es fa servir ara actualment.
Ara actualment, sí, sí.
Ara tothom fan servir la targeta de crèdit.
Ah, sí, aviat els cèntims quasi desapareixeran també. Tot serà de plàstic.
Després d'aquesta xerrada, una mica de música.
Vinga.
Doncs escoltarem a mi manera per l'orquestra de Fran Purcell. Y después, Dean Martin, Camino de México.
South of the border, down Mexico way. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray south of the border, down Mexico way. Ah, she was a picture.
Dean Martin. Mm-hmm. Molt amic de Frank Sinatra.
Exacte.
Vam rodar moltes pel·lícules.
Sí, sí, sí. De fet, Sam Davis Jr., Dean Martin, en Frank Sinatra. Vull dir que feien un trio d'aquests perillosos, eh?
I l'última cançó que escoltarem, balada de la trompeta, per l'orquestra de Jan Martin.
Aquest és un d'aquests temes que normalment els concerts de les orquestres que venen de festa major sol ser en el repertori. Penso que encara hi ha orquestres que la interpreten.
Sí, que la interpreten.
Al concert, sobretot.
Ja Màrtir, que va vindre alguna vegada per aquí a l'Escala, que la festa major jo el vaig tindre de client amb l'orquestra quan van actuar aquí a la pensió, quan tenia la pensió allà baix.
Te puc explicar-te la història perquè va venir en Jan Martí.
Bueno, un altre dia.
Un altre dia. Llavors te l'explicaré perquè aquella època jo estava a la comissió de festes. I la culpa que vingués aquí en Jan Martí és d'en Quimet Molines.
Bueno, pues, clar. Una gran orquestra.
Sí, sí, sí. Ell la va escoltar a València i va dir que... Ostres, que ho hem de portar aquesta orquestra que ho fan molt bé. I van dir, bueno, el posem l'últim dia. Ja sentia que no. Clar, els primers dies posem l'últim dia, així es va. Com diguem-ne, de menys importància, carai.
Sí, no carai. Tanta importància.
Carai, com sí. L'abans de dir, tothom va quedant allà. Hi havia gent que ni ballava, perquè era tot un espectacle veure-ho.
Perquè era un espectacle.
I esclar, després va passar a ser la orquestra principal de la festa major. Vinga.
Bueno, ara passem a les nostres històries de la ràdio d'aquí a l'Escala.
Vinga, històries de la ràdio, de Ràdio L'Escala, coses que passaven
en l'any 1997, en mes de juny.
1997, bé, sabem on érem.
Escoltarem una de les sintonies d'un programa el més veterà d'aquí a L'Escala.
Juntament amb els informatius, penso que diria que és el més veterà, eh?
Tornarà a tocar Sam. És una falca, eh?
Torna-la a tocar, Sam.
Junts recordarem l'època de les restriccions, del racionament, del diari hablado de Radio Nacional, d'en Kubala, l'Argilés i Di Stéfano.
De lo que el viento se llevó y Casablanca.
D'en Jorge Sepúlveda, la Gloria Lasso, en Josep Guardiola, la Salomé, en Raimon, Glenn Miller, Jorge Negrete, el dúo dinámico.
Del Capitán Trueno, del Negrito del Colacao, de Calareu, de Pequín, de Can Panxo, de Can Trenta, del cinema Cacuet, d'anar a fer vols al carrer de les botigues, de les barques d'en Jaumet, de la platja amb les barques.
Un record sentimental de la vostra joventut i la nostra infantesa. Un viatge nostàlgic a l'escala dels anys 50 i 60.
Un altre món que ha canviat i que recordarem cada dimarts a Ràdio L'Escala.
Bé, doncs hem escoltat aquí les veus de Josep Vilabrú, la Paquita de Valls i en Josep Palma, que col·laboraven al principi amb aquest programa que era més magazín.
Era un magazín, sí.
Capaç musical, però sí. Després...
Era
temps,
un magazín que parlaven de tot, de cinema, sí. de música. D'esports, i de coses, i de carrers també d'aquí a l'escala.
Sí, sí, tot relacionat amb aquí, amb la nostra població.
Més tard escoltarem algun fragment d'aquest programa. Propers programes que jo tinc gravat a casa.
Perfecte.
Ja va haver entrevistes amb gent del poble. Sí, sí, gent del poble, sí. Molta gent que, mira, en Jordi Piqué anava amb un gravador
a fer-los
l'entrevista. Bueno, seguim.
Vinga.
Ara passem a l'informatiu.
Ah, sí, espera, que tenia aquí.
L'informatiu. Cada dia a la 1 i a les 7, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala. Un programa dels serveis informatius de Ràdio L'Escala. Control tècnic, Josep Palma. Edita i presenta, Abel Font.
Les veus de l'informatiu d'aquella època.
Va haver-hi un ple ordinari, el dia 7, en què es va gravar amb cinta magnetofònica i escoltarem els primers minuts com va ser.
Passen 2 minuts de les 8. Comencem, doncs, aquesta sessió plenària de l'Ajuntament de l'Escala de data 6 de juny de 1997. L'ordre del dia, conegut davant anar per tots els regidors, és el següent. Punt primer, acte anterior. L'acte anterior acaba de ser entregada...
No obstant, es proposa que sigui aprovada en la propera sessió.
Josep Maria Guinart, alcalde.
Josep Maria Guinart, que va començar a fer aquest ple, i un dels punts fou el projecte de canvi de circulació del nucli urbà.
Paco... Ho hem de deixar aquí perquè el temps ja se'ns està menjant. Bueno. Si et sembla bé, comencem doncs, a parlar al proper programa. Comencem per aquesta notícia.
Vale. Començarem per l'informatiu i també hi ha una notícia...
O sigui, molt... Podem inclús tornar una altra vegada a recordar que a l'inici i parlem molt bé de com va anar tot aquest ple i de tot el que s'hi va tractar.
Com va anar. Perquè aquí hi ha moltes coses a explicar, eh?
Vinga, la teva benedicció a tots els que estiguin menjar, que hagin d'anar a menjar, i posem el punt i final.
Bé, amics, arribem al final de l'espai, i les mestresses i els amos de casa, cuiners i cuineres del restaurant, que feu un bon dinar, un bon menú, i a l'hora de menjar, bon profit a tothom, fins a la setmana que ve. Adeu.
Doncs vinga, fins la setmana que ve, també m'acomiado i us deixo ara amb l'Ona Vilà i el més calent a l'Aigüera.
És única, no s'assembla cap altra.